Ho tenim al cap. Una producció de la taula de persones amb malalties neurodegeneratives i càncer. Al 91.5 de la FM continuem amb més temes d'interès pels nostres oients i internautes i arriba aquesta secció que fem amb la taula per persones amb malalties neurodegeneratives. Avui parlarem de les ajudes als discapacitats al 91.5. I per parlar-ne ens acompanya Cristina Urrissa. Ella és membre de la Junta d'AVAN, l'Associació Vallès Amics de la Neurologia, també responsable de la seu aquí a Sant Cugat. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Avui parlarem d'un tema que de ben segur, ara que estem pendents de si les reformes de les pensions, que si aquesta llei de la dependència, que en el seu moment doncs va congelar les ajudes retroactives, els nostres oients sempre tindran la possibilitat d'ampliar els seus coneixements amb aquestes seccions i sobretot de conèixer la tasca, aquella que fan granet a granet de sorra les entitats amb temes tan importants com aquest, perquè sens dubte aquest és un dels temes estrella a l'hora de quan teniu gent nova, usuaris nous de l'entitat, que els heu de posar al dia en temes com aquests, perquè a vegades desconeixen fins a quin punt poden optar a una sèrie d'ajudes. No és així, Cristina?
Sí, perquè a més del problema de la malaltia es troben doncs, que tots els problemes derivats dels temes econòmics. Llavors, moltes vegades quan venen a fer les primeres visites a les entitats, una de les coses que posen de manifest és una mica la necessitat de tenir informació sobre aquests aspectes. Si poden demanar la invalidesa, com funciona la llei de dependència, quines ajudes tenen, llavors tot això també ho fem les entitats.
Són persones que van acompanyades de gent de les quals les estan cuidant, són persones que venen a títol individual. Com us trobeu a l'hora d'explicar aquestes ajudes? Creieu que és necessari, sobretot, que l'entorn també conegui quines són les ajudes que poden optar aquestes persones?
Bueno, malauradament, normalment les persones que venen a estar molt afectades són els seus cuidadors els que demanen aquest tipus d'informació. Tot i que tenim en compte que com moltes vegades són malalties neurodegeneratives, hi ha uns estadis previs que són el propi malalt també el que pot demanar aquesta ajuda, no? I, per exemple, això és molt important perquè quan s'estan en aquests estadis previs, el saber quin tipus d'ajudes o com s'ha d'actuar pot suposar el tenir-ne més o menys d'ajudes. És a dir, una persona que té un Parkinson o que té un inici d'Alzheimer i, per exemple, es troba amb una vida laboral activa, és molt interessant que demani la invalidesa o comenci a fer els tràmits mentre està a la vida activa, perquè una vegada ha transcorregut, està a la jubilació, tindrà més ajuda. És a dir, si està treballant pot demanar la invalidesa, que pot ser absoluta o la gran invalidesa, i això li suposarà tenir una pensió que estarà lliure d'impostos, neta. Mentre que si no ho demana i arriba la jubilació, cobrarà la jubilació aquesta persona, però no serà lliure d'impostos, no?
Llavors, quines són les diferents situacions de discapacitat que podríem trobar, perquè la gent ho tingui clar?
Vale, a veure, jo diria que hi ha com tres àmbits a tenir en compte, no? Quan una persona es troba amb una discapacitat. Primer de tot, veure quina és la seva situació laboral i quins tipus de pensions pot adquirir. En segon lloc, tot el que fa referència a la llei de dependència, que això va sorgir a partir del 2006, que això són ajudes d'àmbit social. I en tercer lloc, sol·licitar sempre el barem o el percentatge de discapacitat, perquè tenint aquest percentatge de discapacitat li donarà lloc a rebre una sèrie d'avantatges fiscals a la renta, a la compra de vehicles, etc. No? Llavors, quan aquesta persona, per exemple, està treballant, el que té que fer primer de tot, quan té, per exemple, un ictus o comença un Parkinson o comença un principi d'Alzheimer, és posar-se en contacte, això millor, amb un assessor jurídic, és a dir, les entitats li podem donar la primera, diguéssim, les primeres pinzellades, no? Però si no, posar-se amb un assessor jurídic perquè li porti tot el tema de la invalidesa. Vale. Després, en segon lloc, el que hauria de fer és sol·licitar a través del Centre d'Atenció al Discapacitat, però això també ho porten els ajuntaments a través dels treballadors socials o l'entitat també a través de les seves treballadores socials, la sol·licitud del grau de dependència, del percentatge de discapacitat, perquè en funció d'aquest percentatge de discapacitat tindrà unes ajudes o una altra. I després també, paral·lelament, a través també de treballadors, dels treballadors socials de l'Ajuntament o de la pròpia entitat, sol·licitar la valoració de la llei de dependència.
Que això ja implica aquests processos una mica eterns en algunes ocasions, perquè és un procés molt lent, perquè s'han de fer doncs aquestes entrevistes, sí. Un cop ja s'han fet aquestes entrevistes, evidentment i prèviament que la Generalitat t'hagi de donar els noms de quines són les persones que poden optar aquestes ajudes, has de comprovar in situ, o sigui que a vegades sí, això s'eternitza, sí. Però el més recomanable és iniciar els tràmits quan abans millor.
Sí, perquè tot s'eternitza, perquè inclús amb el tema, per exemple, laboral, que podria ser el més ràpid, moltes vegades per via administrativa no te'ls donen, no et donen la invalidesa i has d'anar a la via judicial, amb la qual també s'allarga. Amb la sol·licitud de grau de dependència trigues a lo millor 2 anys per passar per la valoració, amb la qual pensem una persona, per exemple, que necessita la targeta de discapacitat, de mobilitat reduïda pel cotxe, pues, a lo millor s'espera 2 anys.
No, i que passen casos a vegades que posen els pèls de punta com persones que han sol·licitat aquesta ajuda i moren durant l'espera. I tu que entens d'aquests temes, què passa? Quina és la capacitat de protecció o de reclamació que pot tenir una família davant un cas com aquest?
Jo crec que això precisament és el que els serveis socials hauríem, no, el Departament de Benestar Social i Família d'ara, tindria que incidir, de que aquests procediments fossin més ràpids, perquè clar, a sobre de la angoixa de la malaltia, pues no, tens el problema aquest, per exemple, de que no tens la targeta o que no tens la persona cuidadora. Llavors es fan petits parxes, però la veritat és que això és molt dur, molt dur.
No, i que després del cop de decret que va fer Zapatero en relació a la llei de la dependència, es trobava la gent que abans d'aquesta acció, encara que des que feia, doncs quan començaves a iniciar aquest tràmit, fins que el cobraves, després aquells 6 mesos, per exemple, que no havies cobrat, els cobraves amb caràcter retroactiu. Ara això ja no passa, que és la mesura que es van prendre des del govern central, i per tant ara la gent, doncs si passen 6 mesos no els cobraran i es poden trobar doncs en situacions com aquestes, no? Que a vegades una mica desagradables, que et pugui arribar un moment d'ajuda amb que aquella persona ja malauradament no la necessiti.
El que passa que al respecte va sortir recentment, hi ha hagut una sentència d'una persona que va demanar una sol·licitud per la llei de dependència, i li ha reconegut per via judicial la feta retroactius no des de que li van donar la llei de dependència, sinó des de que ell ho va demanar, perquè va dir que si hi havia retard, basant-nos en l'argument de que si hi havia hagut retard, no era per culpa de la persona afectada o dels familiars, sinó que havia sigut per culpa del sistema, i se li ha reconegut, però això per via judicial. Però el problema que hi ha, doncs, és un tema monetari, és un tema de diners. Vull dir, la llei de dependència és una llei molt ambiciosa, però que a darrere hi ha molts diners. I a més es van trobar amb la situació de que es pensaven que hi havia menys gent. Pensem que una persona més gran de 80 anys, gairebé un percentatge molt elevat, són gent dependent. Tota aquesta gent abans no demanava ajudes, i ara des que ha sortit la llei de dependència demanen ajudes, amb la qual cosa s'ha multiplicat encara la necessitat.
No? És que l'esperança de vida augmenta i cada cop més ens trobem amb altres episodis que són matrimonis de gent gran que un cuida l'altre, no? O sigui, gent gran que està cuidant a gent gran, que això doncs a poc s'haurà d'abordar més. Parlem del tema de les pensions, ara que està tan en voga comentar el tema de les reformes. Pensem, abans de veure què és el que passa, actualment quines són les pensions que existeixen?
Bueno, bàsicament hi ha 2 tipus de pensions, que són les contributives, de la gent que ha cotitzat, i les que no són contributives, de la gent que no ha cotitzat. Llavors, dintre d'aquestes pensions que són contributives, el que deia és molt important que es demanin la invalidesa quan es produeix el fet, vull dir, quan es produeix la malaltia, inclús no esperar estadis molt avançats, perquè si no pot arribar ja a la jubilació, amb la qual cosa es perdria aquest avantatge que té de que són lliures d'impostos, no? Perquè hi ha diferents tipus d'invalideses. Hi ha les invalideses permanents, parcials, que són que no pots desenvolupar la feina que venies desenvolupant, però després està l'absoluta, que no pots fer cap tipus de treball, i després està el que es diu la gran invalides, que té un plus d'un 50% més d'ajuda perquè necessites per la teva vida diària ajuda d'una tercera persona. Que aquest plus, la gent que rebe aquest plus, és incompatible amb la llei de dependència, el qual és lògic, no? I després estan les altres pensions, aquestes evidentment, cobraràs en funció de lo que hagis cotitzat. Quan més hagis cotitzat, més alta serà la pensió. I després estan les pensions no contributives, que són unes pensions molt baixetes, que es van preveure per la gent que no havia cotitzat mai, nanos petits, que després es fan grans, mestresses de casa que tampoc havien cotitzat, i que són incompatibles amb altres tipus de pensió i són realment pensions molt minces i molt baixetes. Vull dir, amb diners generals, aquests són els tipus de pensions que hi ha de la Seguretat Social.
Altres ajudes les podem visibilitzar en forma de descompte pel que fa als impostos, que tenim l'IRPF, l'IVA, els podríem comentar també.
Sí. Una vegada, per obtenir tot aquest tipus d'ajudes via impostos, és molt important el que comentava de sol·licitar el grau d'invalidesa, perquè hi ha, quan més alt és el grau d'invalidesa, més descomptes tindràs. Llavors, l'IRPF té l'avantatge que et pots aplicar una sèrie de deduccions pel fet de ser discapacitat. És a dir, a més, el mínim exempt, és a dir, tots quan fem la declaració de la renta, hi ha una part de la nostra renta que consideren que no és renta, una mica basada en el que és mínim necessari per la vida, no? Llavors, quan més alt és també el percentatge que tens de discapacitat, més alt serà el mínim exempt, per la qual pagaràs menys impostos. Això és la renta.
També tenim el tema de la compra de vehicles, que sí, també ens poden afavorir, igual que el tema de l'impost de matriculació dels cotxes, el mateix impost de circulació. Hi ha una sèrie d'impostos que, doncs, ja, a veure, sumant-ho tot, doncs, hi ha algunes famílies que poden optar a diferents descomptes. Això sí, posa sobre la taula la recomanació del grau d'invalidesa, doncs, que ràpidament el puguis tenir i d'aquesta manera, doncs, acreditar que pots optar aquestes ajudes, no?
Exacte. Per exemple, això de l'IVA és molt interessant, perquè amb aquesta qüestió de la reducció de l'IVA en la compra de vehicles va lligat al tema de problemes de mobilitat. És a dir, tu pots tenir una discapacitat però no tenir el plus de mobilitat. No va lligada, diguéssim, una cosa amb una altra. Una discapacitat pot ser més baixa, pot tenir problemes de mobilitat, i a l'inrevés, no? Llavors, el que has de tenir per sol·licitar aquest IVA reduït, que és el 4% per la compra de vehicles, és aquest plus de mobilitat reduïda. Llavors, clar, això fa que la compra de vehicles sigui molt més baixa, de passar del 4% al 18%, vull dir, la diferència és considerable. I a més també, el que passa que ara això ja no té tanta importància, és que abans també t'estalviaves de pagar l'impost de matriculació. El que passa que avui en dia sabem que hi ha molts tipus de cotxes amb els quals ja no porten l'impost de matriculació, amb la qual cosa això tampoc ja no és un avantatge important. I un tercer avantatge que hi ha és que no has de pagar tampoc l'impost de circulació que pagues a l'Ajuntament pel vehicle. Llavors, aquests avantatges duran 4 anys, és a dir, tu tens, durant 4 anys no pots demanar un altre cop el beneficiar-te d'aquestes bonificacions. T'has d'esperar 4 anys.
Molt bé, Cristina Oriza, des d'Avant, ens tornarem a trobar al 91.5 d'aquí uns dies per parlar d'altres temes d'interès relacionats més amb el dret civil i altres ajudes que poden rebre els ciutadans. Moltíssimes gràcies, fins una altra.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Els temes de ciutat a Sant Cugat a fons.